Vila, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, quin interrogatori li estaves fent a Daya Teruel sobre la masturbació a la feina? És el que més t'ha cridat l'atenció?
No, m'ha cridat l'atenció moltes coses, però bueno, aquest fet pràctic que desconec de com és possible fer-ho i, per tant, preguntes. No?
Per exemple?
Tens un dubte, preguntes.
Quins dubtes tenies?
No, com es pot fer la feina tranquil·lament, envoltat de companys i companyes, com es fa això, no? I els altres se n'adonen com va, simplement preguntes.
No pot ser d'una manera molt
preguntes
evident.
Preguntes normals, eh? De preguntes absolutament normals que no han pogut estar a respostes perquè he hagut d'entrar a l'estudi.
T'has quedat amb el dubte?
No, sí.
El dubte de si truquen per telèfon quan tu estàs en plena feina, no? Què fas?
Clar, truquen al telèfon, què fas? L'agafes o no l'agafes?
Contestaries o...?
Home, jo d'entrada, sí, deixaria de fer i agafaria el telèfon. Sí, clar, si s'està treballant o...
Depèn també de la trucada, no?
Home, no ho saps, no, a vegades?
És veritat, de vegades
no ho saps. Depèn, el mòbil pot saber-ho.
Ja hi ha números que ja dedueixes que és telemàrqueting, no? Que això ja dius, escolta'm, evidentment no l'agafaré.
Clar, però representa que estàs a la feina, per tant, t'entren trucades de feina.
Ja, també és veritat.
No, res. Res, preguntes pràctiques, no? Com pot ser això, com es fa, no? Curiositat.
Curiositat.
M'han curiosit i llavors preguntes i responen, l'expliquen i endavant. Que em va semblar molt interessant el que he explicat, per això. M'anava sentint i m'ha semblat molt interessant. Sobretot el que és trencar tabú de parlar de sexe a determinades edats i tot, em sembla...
Em sap greu perquè fantàstic. El llibre ja se l'emporta al Marc Ferragut, per tant, te l'hauràs d'anar a comprar.
La conversa m'ha semblat molt interessant. Sí?
I molt divertida també amb la Daya Teruel. Escolta'm, avui que hem tornat a veure que cada divendres l'Eloi ens fa revisar una mica l'arxiu històric dels programes de TV3, ara que fa 40 anys, i cap on hem anat avui?
Home, està la setmana de cites, no?
Sí.
Està la setmana de l'arrencada.
Sí. Déu-n'hi-do, si està la setmana de cites.
Sí, però una gran sèrie.
Sí.
Malgrat tota la polèmica que hi ha hagut, una gran sèrie, i he volgut anar a recuperar i que tornem a veure una altra gran sèrie, que és aquesta.
Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Troba un altre lloc per començar de nou. Construeix-te.
Ben
l'hem cantat tots, aquesta cançó.
Ben del Pla, jo la vaig mirar molt, em vaig empassar...
Home, i tota, sencera.
Tots els capítols, no? Aquesta era la música de la careta d'entrada, amb veu de Gerard Quintana,
que com és evident. Que canta molt greu, trobo que comença molt greu per ser Gerard Quintana. No sé si
veure,
Joan, la podem tornar a tirar des de l'inici, perquè trobo que és una nota que no el reconeixes com a Gerard Quintana.
A veure.
Descobreix-te, però sentiràs que el...
Aquí dius,
Ana,
Gerard Quintana,
però descobreix-te. Sí, no l'hi he notat que anés tant cap endintre.
Va ser una bomba de sèrie.
Sí, tant.
O sigui, les xifres d'audiència... Mira, deixa'm que et digui que va ser seguida massivament, però un dia, el 4 d'octubre de l'any 2005, va fer un 32,2% d'audiència.
Quina bogeria.
Això són 900.000 espectadors seguint aquesta sèrie. I aquell mateix dia, un pic de més d'1.100.000 espectadors, un 39% d'audiència. O sigui, és una bestiesa.
Quina barbaritat.
És una bestiesa, són unes xifres espectaculars, un 39%. Bé, i la mitjana, les temporades, doncs 25, 26, 27, 24% d'audiència. Sí, home.
Que fos un... O sigui, que era com l'esdeveniment del dia o de la setmana, reunir-se a casa, perquè, clar, en aquella època jo era petit, però la seguia.
Tothom.
I ens reuníem allò, tota la família mirava Ben del Pla.
Entrem una mica per això, no?
Sí, home, sí.
De què anava aquesta sèrie, no? La història de la Teresa Callís, que era metge, i que tens 40 anys, maltractada pel seu marit, en Damià, que es refugia a casa del seu tiet Gustau, un poble que és Ben del Pla. Mm-hmm. I no s'hi refugia sola, sinó que hi va amb la seva filla, la Isona, i el seu fill, el Biel, que segur que són personatges que recordeu perfectament.
Ojo, que el Biel era el Carlos Cuevas.
Correcte.
Que el vam conèixer en aquesta sèrie.
Amb 8 anys.
Amb 8 anys, que era un nen, i ara, abans citaves Cites, és un dels protagonistes del primer capítol de Cites. Per tant, d'alguna manera aquí tanquem també el cercle.
I la Teresa, això, refugia a Ben del Pla, a casa del seu tiet Gustau, coneix el David Estelric, advocat... separat, i s'enamoren i embolica agafar fort.
I jueguen,
I som-hi.
Anem a les dades del programa? Doncs som-hi. Dia i hora d'emissió.
Els dilluns a la nit, a les 10, després del TN Vespre, durant una època, per això es va emetre els dilluns i els dimarts, dos capítols a la setmana, també a les 10 de la nit.
Durada?
50 minuts.
Número total de programes?
365 capítols, emesos en 7 temporades entre el 14 de febrer de 2005 i el 17 d'octubre de 2010.
Personatges destacats?
Molts. Sí.
Agafa
molts.
Aire.
O sigui, el repartiment era extraordinari. Bé, comencem la Teresa, interpretava la Emma Vilarasau, els seus fills, la Isona, interpretada per la Georgina Latre i el Biel, el Carlos Cuevas, el David Estelric, que interpretava el Ramon Madaula, en Josep Mont Ras, que gran personatge que interpretava el Pep Cruz, la Nuri, l'Anna Barratxina, en Damià, que interpretava el Jordi Buixaderes, que era el marit de la Teresa, en Gustau, el tiet, interpretat pel Joan Crosses, i en Julià, en Marc Cartes, entre molts d'altres, n'hi havia molts d'altres, i ja he dit que el repartiment era extraordinari.
Molts, molts, no ens els acabaríem. Capítol escollit que hem tornat a veure.
El capítol número 78, a més, el 10 de gener de l'any 2006.
Bon dia.
Bon dia. Com has dormit?
Com una criatura, i tu?
Molt bé. Sucre.
David i la Teresa.
Sí. Hi ha croissants i he fet cafè. I els croissants encara són calents.
Carai, tu, escolta, viure amb tu és un luxe.
Ho dius pels croissants?
Home, esclar, tu què et pensaves?
No.
I atenció, ara. Qui entra?
David?
Biel.
Bon dia, Biel.
Has vingut vestida així des de casa teva?
Al final, ahir no me'n vaig anar.
No?
No. Biel, el David s'ha quedat a dormir i s'hi quedarà sempre a viure amb nosaltres a partir d'ara.
Guai! Segur que no tornaràs a marxar?
No, em quedo i estic contentíssim de fer.
Boníssim.
Ja situem, eh? El David i la Teresa han passat un període de crisi i el David torna a casa i a partir d'aquest moment s'instal·larà a casa la Teresa i apareix el Biel, que li sembla molt bé, està molt content que el David torni a casa i... No hem sentit en el tall, però hi ha un altre tema, que és que el sent sorolls a la nit i té molta por.
Sí, el tenim bastant preocupat, el Biel, per aquests sorolls que...
Una mica nen del sexto sentido, no? Sí. Aquesta etapa de la sèrie.
Perquè és veritat que no sabem d'on venen aquests sorolls i primer es pensen que són imaginacions... No acaba de quedar gaire clar.
Però d'entrada, tema centrat, el David torna a casa. Segona seqüència, anem a centrar més temes. Una conversa entre el Josep Montràs, que és el cacic del poble...
El dolent de la sèrie.
Sí, senyora. Sí. I la seva filla, la Mònica, que per culpa d'un accident va en cadira de rodes. Aquesta és la conversa.
Avui és el penúltim esmorzar que fem tu i jo sols. Demà passat s'instal·la la teva mare i ens tornarem a llevar tots tres junts, com ha de ser.
No t'embalis amb la tornada de la mama, eh?
No, si no m'embalo. Només penso que si ella torna a casa és perquè, en el fons, també vol que la situació sigui com abans.
La mama té molt clar que tu i ella no tornareu a ser parella.
No, ja ho sé, però... amb el pas del temps i una bona convivència...
Jo només et dic que no et facis il·lusions.
Si no me'n faig, no pateixis. Ah, per cert, saps que estic a punt de comprar el súper als Parlons?
Què dius?
Sí.
No sabia que se'l volguessin vendre.
Ho he estat rumiant i vaig fer-los una oferta... que ahir mateix la dona em va acceptar. Em sembla que els estic fent un bon favor.
Segur que tu, precisament, no hi surts perdent.
Mònica, ningú fa negocis per perdre diners. Però el tracte que els ofereixo és collonut.
Ja, però per què el vols, el súper? Però si els productes de la granja ja tenen sortida a la botiga de la mama.
Us heu quedat amb el rellotge que se sent tota l'estona, sempre quan hi havia les escenes a Can Montràs, no?
Sí,
a la casa
aquell menjador.
Montràs, que era un menjador així més senyorial, no? Sí. Es veia molt també qui tenia caler i qui no. Hi havia el rellotge de paret aquest que fa el soroll, tota l'estona se sent i és bastant curiós.
Bé, dos temes més sobre la taula. Montràs vol recuperar la Carme, la seva dona.
No pinta bé.
La Mònica, la filla, no ho veu clar. I que vol comprar el súper del poble dels Parramon, el súper de la Dora.
Bon dia, fill.
Bon dia, mama.
Què tens? No ho sé ben bé.
Que no has dormit bé?
No gaire. Tinc el cap entabanat.
Vols que truquem a la Teresa perquè et visiti?
No, nena, no cal. Em prendré una aspirina i me'n torno a dormir.
Segur?
Que sí. Aneu obrint vosaltres, eh?
Escolta, mama. Paco i jo et volem dir una cosa. T'agraïm moltíssim que hagis canviat de parer i que hagis decidit vendre el súper. Però ho sabem que decidir-ho t'ha costat una mica. Sí, gràcies, Dora.
He fet el que, pel que sembla, havia de fer. Sou la meva família i tot el que tinc és vostre.
Pobre Dora.
Sí,
pobre Dora,
no
la seva
convençuda.
Filla, la Berta, i en Paco, que és un pelacanyes, si recordeu el personatge. Un pelacanyes, bon tio, però un pelacanyes la convencen de vendre al súper. Però,
el súper, que no direm la marca en antena, però es veia molt.
Sí, patrocinat.
Patrocinadíssim.
Patrocinadíssim. Però Clar, ja veurem com acaba aquesta història del súper, perquè és l'arrel
del
capítol. Però tornem al David i la Teresa, perquè el que el David torni a casa de la Teresa significa què faig amb en Martí, què vol fer en Martí. Té una conversa
Martí
amb Martí,
és el seu fill.
Que és el seu fill, sí. Perquè el Martí està vivint a casa del David i tenen aquesta conversa.
I s'han acabat les anades i les vingudes i els problemes. Ens estimem, estem enamorats i tenim ganes de viure junts. Tu com ho veus?
Que ja era hora, papa. Que tu i la Teresa esteu fets l'un per l'altre, com jo i la Isona.
Ben acceptat.
Sí, tot molt ben acceptat. És a dir, els fills accepten perfectament que la mare, la Teresa i el David doncs estiguin junts, els fills d'una banda i de l'altra. I a més hi havia el tema aquest que jo no recordava, que és que la Isona, que és la filla de la Teresa,
és
la parella del Martí, que és el fill del David. I la Teresa i el David estan junts, i la Isona i el Martí estan junts.
Ja, això com ho fem? I el Martí diu, jo no vull venir.
Sí, he posat el mateix.
El Martí diu, jo no vull venir amb tu, David. Pare, jo no vull anar a casa la Teresa.
Vull quedar sol a casa.
Això genera una mica de problema, i al final acaben decidint que es quedi sol el Martí, que la Isona visqui a casa la Teresa, i que els àpats sí que els facin...
Junts.
Plegats. Sí. Anem al tall fort, per això, perquè la Carme, la dona del Josep Monràs, que té una botiga...
La dona del dolent,
la dona
diguem.
La del dolent, té una botiga, sí. que ven carn, no se'n refia del seu marit, i va veure el David, que és advocat, amb la paperassa de la botiga.
Déu-n'hi-do, jo no sé si els oients ens estan seguint.
No, és que és molt bo.
Aquí hi ha una pila de factures emeses d'un mateix proveïdor, concretament Granges Monràs, per la compra de grans comandes d'embotits. Mira, aquesta, per exemple, és del mes passat.
Però hi ha un error. Aquesta factura està malament. El mes passat no vaig comprar ni la tercera part del que diu aquí, i abans tampoc.
Doncs les factures dels mesos anteriors hi ha compres iguals o superiors. Els comptes te'ls fa el mateix Monràs?
Sí. Se'm va oferir i jo me'n vaig refiar com una burra. M'ha fet servir per fer constar en les seves granges uns ingressos que no existeixen. És això, oi?
Jo diria que fa servir les factures de la botiga per fer legals diners negres que ingressa per una altra banda.
Ja ho tenim.
Bo.
Efectivament. Diners negres, diners amb els quals ha pagat el súper de la Dora. I què fa la Carme quan sap tot això? Va a veure en Monràs.
Ara.
I li fot la cavalleria.
Això de la botiga... No t'estic fent cap favor, Carme, de veritat que no.
Quan una empresa no funciona, s'ha de tancar.
Carme, els números que has vist són falsos. Hi ha factures inflades per resoldre assumptes fiscals. Ara no ve el cas. Però la botiga va bé, Carme. No hi ha cap necessitat de tancar-la. Entesos?
Tens tant coll avall que sóc idiota que ni t'has parat a pensar que ho podria descobrir, eh? Doncs ho he fet. I sé perfectament el que estàs fent, blanquejant diners amb la meva botiga. M'estàs prenent el pèl des de fa temps, traint la meva confiança i posant-me en perill davant d'Hisenda. Moltes gràcies, Josep.
Carme, però no...
Jo m'havia arribat a creure que estaves canviant. Fins i tot m'havia plantejat la possibilitat que tu i jo... No sé.
No, Carme, no.
Que potser algun dia ens podríem reconciliar.
No, fuig.
Però m'ha caigut la vena dels ulls.
Ara.
I no m'enganyaràs més.
Epa. Sí, home. Però és que Monràs és un peça, eh?
Sí, però en aquest capítol és veritat que el Monràs acaba...
Llepa fort.
Sí, bastant fotut,
sí, perquè no acaba aquí els problemes. Mira el que passa al final.
I ara què collons voleu, vosaltres?
Bona nit, Monràs. Potser
la
no venim en gaire bon moment.
Doncs no gens. A més... Havíem quedat per demà, oi? El que hagin de parlar, parlarem demà al notari.
És que em sembla que no ens podem esperar.
Sí, millor que ho allestim de seguida. Què passa? Ara voleu més diners. És això, oi? Perquè no penso pagar ni un duro més per...
És que, mira, te'ls tornem, és per tu. Em tornes el rebut que t'he firmat?
No volem els teus diners, Monràs. Ens quedem al súper.
En Monràs no pot comprar el súper i la Dora...
Es queda sense la dona, sense la botiga per blanquejar els diners. Es queda sense el súper, que el volia per construir uns pisos, no? Vull dir que no volia pas continuar amb la botiga de barri. O sigui,
és un capítol fatal per Monràs.
Sí, és un capítol que...
Tot li surt malament. Parlaves del rellotge.
Sí.
No us ha sorprès també els telèfons que utilitzaven?
És el que més m'ha al·lucinat, perquè
són uns telèfons
molt petits.
Sí, tens Nokia petits.
Sí, però molt.
els petits. Nokia molt petits, sí.
Molt petits, molt petits. I tots fan servir el mateix model, o pràcticament el mateix model. Sí, sí, sí,
era aquella època que els telèfons tendien a ser més petits, no?
Sí,
després
sí,
de cada vegada és més gran la pantalla, no sé què, sí, però sí, perquè... aquells anys de, no, no, de com més petit
era millor. Una pantalla petita, verda, fet, lletxota.
De fet, jo és l'època que recordo de començar a tenir, a anar amb telèfon mòbil. No feia massa que havia tingut el primer telèfon mòbil i jo passant dels telèfons aquells grans, sí, a aquells la petits, 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 petits.
Sí, que no sé què tal devia ser la cobertura en un poble, no? Que, un poble petit, perquè també com era ben del pla.
Els telèfons a través dels quals enviaven SMS, eh?
Sí.
Missatges, no, sí, no res més.
Ara ens hem posat nostàlgics.
Mira, una altra cosa, jo vull destacar un personatge que a mi m'agradava molt.
A veure, jo després em vull destacar un altre. Va,
aquest anem pel meu.
Estel! Ei, Nuri! Tens un moment o tens molta pressa?
No, no, si no, buscar més papa al bar. Digues.
No, que la Teresa m'ha explicat el que passa amb les coses del Fèlix, amb la roba dels armaris, i he pensat que, si vols, jo puc donar un cop de mà, la puc posar en caixes i desar-les a les golfes.
Sí, faries això per mi?
Clar que sí, dona, si no, no t'ho diria. No, no, no em faria res, de veritat.
L'heu reconegut?
Sí, home, sí, és l'Anna Barrachina.
Sí, fent de Nuri. La Nuri,
que... No recordava gaire aquest personatge,
sí, home, home, una gran dona. A la sèrie ella cuidava el Gustau, el
tiet
de la Teresa, i quan el Gustau es mor, també va treballar a casa la Teresa, es fan molt amigues, i era, estava sempre pendent de tothom, intentant ajudar a tothom. Sí,
el Gustau es va morir. Acabes de fer un spoiler?
Sí. crec que el podem assumir, sí, sí, aquestes alçades,
sí.
Eh? I la Núria, un personatge que m'agradava molt, era soltera, i com deia, que cuidava el tiet Gustau. I recordo una entrevista al club, a la tarda, que l'Anna Barrachina hi va anar, i la va entrevistar l'Albert. Sí, i va parlar així del personatge de la Nuri.
Molt pràctica. Pràctica, pragmàtica, que sap escoltar molt bé la gent, dona bons consells, però no se sap aconsellar a si mateixa.
No se sap aconsellar a si mateixa. No. Això passa a vegades, no?
Sí.
Saps molt bé què ha de fer l'altra gent i saps molt malament.
Sí, sí, no, de fet és un personatge que em va com anillo en el dedo, eh?
Que bona!
Sí, deia que hi havia tantes similituds entre ella i la Nuri.
Que bona. Jo t'he dit que tenia un altre personatge preferit, que a més era el meu personatge preferit, juntament amb l'Isaac Romero, que és el meu millor amic, i que reia moltíssim, ens encantava, i intentàvem fins i tot imitar-la, però era pràcticament impossible.
El Quim diu que aprèn moltíssim a l'escola, i sobretot a la seva classe.
Home, i tant.
I s'esforça de valent estudiant, eh? Mm-hmm. S'ha passat a Nadal treballant amb l'ordinador.
La Marcela.
Sí, la Marcela.
O sigui, era boníssima. Fan absoluta d'aquest personatge.
Que l'interpretava l'Isabel Rocati.
Sí, l'Isabel Rocati, sí, sí, sí. Que jo em pensava que era realment... que venia, jo què sé, d'Andalusia, o vés a saber d'on venia, i no era pas de...
És valenciana.
És valenciana, sí, sí. És valenciana. Sí, sí, sí. M'agradava moltíssim, i sempre que sortia la Marcela jo ja em posava...
I que, si no m'equivoco, era parella amb el personatge que interpretava el Boris Ruiz, que
exacte,
eren els pares...
Que estaven els del bar, no?
Del bar.
Sí, sí, els exacte. Del bar. Correcte, correcte. Què més? Una
mira,
curiositat,
una curiositat que he trobat en el programa. Jo crec que per la veu no la coneixereu. Interpreta el personatge de la Sara, que és amiga de la Isona, i és una conversa entre la Isona i ella, i a veure si endevineu quina actriu és.
Martí, hem decidit anar a viure junts. Com que el David s'instal·la amb la meva mare, doncs hem pensat anar a casa seva.
És la Isona?
Mola, eh?
Ara.
Home, sí. Mola durant uns dies, però per sempre.
A tu no t'agradaria anar a viure amb el teu nòvio?
Doncs no. A mi m'agrada la varietat. Si estic sortint amb un noi, doncs m'agrada veure'l cada dia, però a llocs diferents. I si és d'amagat encara millor, que té més morbo. Però això que fa la gent gran, d'anar-se'n a dormir i llevar-se cada dia amb la mateixa persona, en tinguin ganes o no, em trobo un pal, la veritat.
Què?
Jo t'he de dir que per la veu no en tinc prou.
És molt poc reconeixible per la veu. És l'Úrsula Corberó.
És l'Úrsula Corberó.
Una de les seves primeres aparicions televisives.
Per la cara sí que se la coneix, està igual.
I clar, que després ha fet carrera i que la gent recorda com la
Tòquio,
la Casa
de
Papel, no?
Home, i tant, sí, sí.
Doncs sí, sí, primera aparició a Vent del Pla. Més coses que he trobat.
Què més?
Boníssimes. Carlos Cuevas.
Sí, home, sí. Que el vam conèixer.
Aquell Biel que aquí tenia 8 anys.
Sí.
Doncs va venir al cotxe.
Te'l vas emportar al cotxe de ruta.
Cotxe, i jo li vaig posar un fragment de Vent del Pla i va reaccionar així quan es va veure.
Perquè jo aquí anava a jugar, anava a passar-m'ho molt bé. Per mi era l'extraescolar més divertit del món. I llavors, clar, treballant amb aquestes bèsties i amb aquesta gent, vaig descobrir que això era una professió i que era la professió que jo volia fer la vida. Però em crea molta tendresa. Hi ha gent que no li agrada gens veure's. Tampoc no sóc feliç veient-me aquí, però em crea molta tendresa.
Bon record.
Sí, home, sí. Bon,
ho fa molt bé.
Molt.
Sí. És que a mi m'ha sorprès, perquè, dius, a veure, evidentment, allò els nens actors, de vegades pot ser que diguis, ai, ara m'ha grinyolat per no sé què. No, no, o sigui, ho fa genial. És
I,
que...
I a més, en el capítol que hem tornat a veure, té bastant
sí,
paper.
Sí, és bastant sí, protagonista.
No, és un nen d'aquests que era, sortim poc. No, no, realment tenia molt pes.
Era personatge de la sèrie, sí. La I clar, sèrie. Era un personatge que li va comportar això, de cop, un esclat a la fama, amb 8 anys, no? Una popularitat amb 8 anys. I jo li vaig preguntar, o sigui, què va implicar tot allò, no? Renúncies, vas tenir una infantesa diferent. Total, i com vas no? viure aquest esclat de popularitat sent tan jove. La seva reflexió la trobo boníssima.
Jo no he anat mai a un viatge de fi de curs o a unes colònies. No he fet mai unes convivències. Però perquè sempre em tocava rodant, o sempre em tocava fent teatre, no he fet ni el final de primària, ni el final de ESO, ni el de batxillerat. Però jo, en canvi, estava com treballant amb gent adulta, que a mi em semblava el més molon del món. Estava llegint uns textos xulos, estava treballant de nit...
Però hi ha un element que el fa menys natural,
mm-hmm.
que és la fama.
Sí, jo sempre dic que vaig tenir la gran sort que això em va començar a passar molt petit i que jo anava amb els meus pares de la mà. Jo me'n recordo que la primera vegada que em reconeixen pel carrer clar, la gent s'acostava als meus pares per dir, ah, aquest és el nen de la tele, que ens podem fer una foto amb ell o que el podem saludar, tal. Els meus pares frenaven el cop i llavors jo amb uns pares també li treien molta importància, o sigui, no seguien parlant d'allò que havia passat durant 20 minuts, sinó que els era absolutament igual, crec que em van ensenyar a actuar d'una manera educada, a respectar la gent, a sentir que estan valorant la teva feina i que això és positiu i que és com si un bon cuiner li diuen que el plat que ha fet està molt bo o que el restaurant li ha agradat molt, al cap i a la fi és un reconeixement i ens hem de sentir orgullosos. Jo sempre dic, no? Quan un nen, una persona, quan és conscient de les coses que fa? A partir dels 8, 9, 10 anys, no? Abans no te'n recordes de res. Doncs jo sempre que me'n recordo de les coses que he viscut, m'ha parat gent pel carrer. Llavors crec que ho tinc molt integrat i no ha suposat mai un problema.
Déu-n'hi-do, però... O sigui, sí. Ell realment ho ha portat bé, però no ha de ser gens senzill i perdre tota aquesta part, no?, de les colònies, de les convivències, de les coses que tots hem fet amb els nostres amics sense més, no?
Clar, s'ha perdut una part... coses importants de la infantesa. M'ha semblat molt interessant això que explica, no?, de quan hi ha aquest esclat de popularitat d'anar de la mà dels pares pel carrer, que t'ajuden, doncs, a encarar mil situacions diverses que es deuria trobar, no?
Totalment. Avui que hem tornat a veure Vent del Pla, perquè l'Eloi ens fa això, revisar la història de TV3, però clar, estem parlant de Vent del Pla, jo crec que ja és sabut
no?
Que no existeix,
o sigui,
que és un poble
fictici. No t'hi portarà a Vent del Pla, però sí que la sèrie estava localitzada al mateix lloc, a Breda.
A Breda, a la Selva. És un... Aquest poble sí que existeix, sí. És Breda, i es rodaven moltes coses, entenc, allà.
La sèrie, de fet, com que va ser un fenomen, va atreure turisme a Breda, no? Que dius, tampoc no era allò un lloc molt turístic. Fins llavors era coneguda per la seva obra de ceràmica, sobretot, i a partir de Vent del Pla fins i tot es van muntar rutes pels llocs importants de la sèrie. Un dels llocs més rellevants era el bar Tramuntana,
sí,
no? Que al final era com aquell punt d'unió, que no era un bar, realment. O sigui, a Breda no era un bar, aquest mateix local. El 2011, el divendres, va fer el programa des de Breda i van trobar el propietari del local, que es diu Jaume Roca. Si no era un bar, què era, doncs? Li explicava a l'Espartac Paran.
Un magatzem.
Un magatzem?
De, bueno, del meu comerç, de matalassos, cortines, coixins, tot el material que necessito.
És massa. I com és que van triar aquest espai per fer un bar?
Això és curiós.
És curiós?
Sí, perquè jo un dia estava allà aparcant amb el cotxe i vaig trobar uns senyors que estaven allà mirant la façana i que necessiteu alguna cosa. I em diu, no, estem interessats en aquesta façana, busquem un propietari. I dic, mira, estic jo aquí mateix. I em diu, és que ens agradaria per fer un... que estem muntant una sèrie aquí sí. al poble i volem fer el bar.
Doncs mira, busquem el propietari i el tenim aquí per cant.
Diu, sí, home, doncs endavant, no? Els hi va dir, doncs endavant.
Mira, no. Coses que passen als pobles, no?
Sí.
El truc és que a Breda només es gravaven els exteriors.
Sí, sí, sí.
De fet, li diuen això, busquem una façana, no busquem un bar,
clar,
una façana.
El bar era un decorat.
Era un decorat, o sigui, no, els interiors de la sèrie es gravaven en un estudi. Això és bastant habitual, no? La producció de sèries de televisió facilita la logística, al cap i a la fi. Us agradarà saber que... Si aneu a la plaça Doctor Rovira de Breda, Pel que ens consta, encara hi trobareu el tendal on hi posa Bar Tramuntana.
Sí? Encara avui?
Encara avui, segur? Sí.
Això ho tenim 100% comprovat?
Això ho hem pogut comprovar via Google Maps, per una banda, i per un reportatge que es va fer a Breda fa l'estiu de l'any passat. O sigui, com a mínim fa un any, encara hi havia encara el tendal.
Molt serà que l'hagin tret aquest últim any.
Molt serà que ara aquest últim any s'hagi tret. No, perquè la implicació de tot el poble va ser bèstia i és un bon record, no? De dir, aquí no hi ha cap bar. Deu ser bastant curiós si no saps de què va trobar-te Bar Tramuntana i que sigui això, doncs, un magatzem.
Ja, ja recordo la Nuri també que explicava que, clar, rodaven als exteriors i passaven dies a Breda, i clar que els actors eren més del poble, uns veïns més del poble, no? Que la relació amb la gent del poble era intensa.
Sí, sí. Molta gent de Breda va fer d'extra en algun capítol, no? I el contacte amb els actors i actrius va ser bastant estret. Tan estret que l'equip del programa i la productora d'aquesta sèrie, Diagonal TV, van fer un regal al poble. Una campana nova per l'església.
Ostres.
Per què? O sigui, l'instigador d'aquest regal...
No deuen ser barates, eh?
No deuen ser barates. No és pas barat, allò és metall bo, ha de sonar bé. I havia de sonar bé perquè l'instigador del regal va ser en Pep Cruz, no? Mont-ras a la sèrie, i el motiu era aquest.
Saps què és arribar a Breda a les 6 del matí per passar tota una jornada de 8 hores i arribar, i el primer que senties quan anaves a prendre el cafè és una campana escardada que sonava com un escallot, que en lloc de fer cronc, cronc, feia clau, clau, clau. I això cada dia que anàvem allà, que jo em mirava aquella campana dels quarts. Doncs els hi vaig suggerir als de Diagonal que si hem de fer maco un record que quedaria, doncs, per la història, doncs que la campana dels quarts fos un regal de Diagonal Vent del Pla. D'aquí 100 anys segur que no reposaran Vent del Pla TV3, però en canvi la campana seguirà sonant. La campana seguirà sonant Vent del Pla cada quart.
És boníssim!
Que bo. M'encanta la idea.
Al final és això, Breda ha quedat per sempre més, no?, lligada en aquesta sèrie a Vent del Pla. Deixa'm dir, per cert, que a mi Vent del Pla m'ha recordat una altra sèrie que encara es fa, però que es fa a IB3, que es diu Pep. No sé si us sona, però argumentalment és diferent, però aquesta cosa de localitzar-ho en un poble petit, en el cas de Pep, és a Montuïri, a Mallorca...
L'estiu passat, o
sí,
fa dos estius,
sí, fa no res,
van emetre uns capítols.
Exacte, s'emet també a TV3, eh? I trobo que no, aquest microcosmos d'un poble i allò d'ara la parella d'aquest amb el fill d'aquest... D'alguna manera m'hi ha tornat a portar tornant a veure un capítol de Vent del Pla.
Doncs ha sigut un plaer, com sempre, tornar a revisar en aquest arxiu que ens porta l'Eloi i amb Vent del Pla, que m'ha agradat molt el capítol, la veritat.
I
capítol 78.
Ja, és una sèrie, això. Jo almenys
un
gran record. A casa vam seguir, però moltíssim.
Sí. Queda un minut per les 8, fem una pausa, ens posem al dia i encara ho rematarem, això, a Islàndia, avui amb un qui és qui. Eloi, gràcies.
Que vagi bé.